El cafè de la ràdio. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
L'agenda cultural d'aquesta setmana a Sabadell està carregada de propostes pensades en els més petits de la casa amb la 17a edició del Petit. Un dels plats forts del festival d'enguany és l'estrena del nou espectacle de la companyia sabadellenca Engruna Teatre, que posa en escena Univers, el primer espectacle que dissenyen pensat en nadons. Tenim les engrunes que ens acompanyen avui a Ràdio Sabadell per endinsar-nos en aquesta proposta. Ens acompanya l'Anna Ferriol, actriu i creadora del muntatge. Anna, bon dia, què tal?
Bon dia.
I també ens acompanya la Mireia Fernández, directora i creadora també del muntatge.
Mireia, hola,
què tal?
Benvinguda. Bon dia.
A veure, Univers. Jo pensava, mentre preparava el guió i pensava, li podria posar aquella cançó de l'Univers és una festa, dels Antònia Font, no? Amb aquesta idea planetària. Però no sé si us referiu a això. És a dir, quan parlem d'Univers, a quin univers us referiu? És a dir, què teniu en ment?
Home, evidentment, univers, quan penses en univers, penses en l'univers, en les galàxies, en l'espai. Això és una cosa que és indiscutible. Però sí que és veritat i no vas gens desencaminada quan penses que univers no és únicament això, sinó són els universos de les persones, els universos que generen, els universos de les emocions, els universos que ens fan diferents els uns dels altres i que tots ells, tots els sigui quin sigui l'univers, tots necessiten un cert ordre, un cert equilibri perquè puguin funcionar. I aquest ordre, aquest equilibri, aquesta vulnerabilitat que hi ha entre totes les peces que conformen cada un dels universos, doncs és del que parlem en univers.
Clar, és una idea, en realitat, tangible, no? Però alhora és molt al dins del vostre cap, no?
Exacte.
És a dir, és aquesta visió, jo sé què vull fer, no? Sé el que vull explicar, Anna, però llavors això com ho plasmo, no? Això és el que sempre em sembla increïble del que feu els creadors, eh? Quan veniu a explicar llavors dius, ostres, molt bé, la idea l'entenc, però com ho copses això en un espectacle, no? Què és el que us diu? N'hem de parlar d'això.
Mira, nosaltres sempre diem que aquests universos al final són el punt de partida, no?, de l'espectacle. Després volíem també plasmar el fet com una cosa petita, no?, com pot ser un infant, pot desequilibrar i s'ha de tornar a trobar aquest equilibri per viure conjuntament, no?, en l'espai escènic, en la vida quotidiana, etc etc. I és una mica la idea que plasmem amb els nanos, no? Els nanos en aquest espectacle estan a l'espai escènic des del primer moment i des del primer moment intervenen amb nosaltres. Llavors, nosaltres tenim doncs, l'espectacle amb una partitura que seguim i amb unes escenes, no?, per on anem passant, però evidentment el fet de tenir 20 nanos de 0 a 2 anys passejant-se per l'escenari crea vulnerabilitat, també.
Home, tu diràs, és que crea, jo crec que cap espectacle pugui ser igual.
Exacte.
No? Perquè en funció de com ells reaccionin, òbviament vosaltres heu d'acabar reaccionant, no?
Exacte, això era com un dels objectius, no?, que ens plantejàvem amb aquest projecte, de que no volíem contemplar els infants com un element més que està allà, no?, d'espectador, sinó que volíem que fossin partícips de l'experiència, que realment tinguessin capacitat i poder de modificar-la, no? Llavors, aquesta recerca d'aquesta vulnerabilitat a la que comentava l'Anna, que ens exposem tant els creadors com el propi espectador, és el que ens interessava, perquè fa que realment cada experiència sigui, però, autènticament única. I això era una mica l'objectiu de poder crear un univers diferent cada vegada que es fa aquesta funció.
Clar, l'univers de cadascuna d'aquestes criatures, no?, més les vostres creacions, més la idea,
exacte,
de l'espectacle generant,
exacte,
universos. No?
Exacte, al final, no? Com trobem aquesta harmonia amb tots aquests universos que col·lisionen en aquell instant i en aquell moment.
Per tant, tu deies, tenim una partitura, però ha d'estar infinitament oberta, no?
Totalment.
Preparada per qualsevol canvi, qualsevol
Totalment.
Gir de guió, no?
Bueno, de fet, hi ha unes parts que ja estan pensades precisament per donar aquest espai, és a dir, que la partitura es dilueix moltíssim. Hi ha unes parts que sí que et serveixen com de guia, de camí, però hi ha unes altres en què realment hi ha l'espai, hem creat l'espai perquè a veure què sorgeix. Perquè és lo interessant, aquesta vulnerabilitat és el que ens interessava també com a creadores, posar-nos en una situació realment així. Què passa, no? I quina capacitat de generar coses i quina capacitat d'escolta, d'obertura, de connexió amb l'espectador. Perquè és veritat que moltes vegades els creadors, les obres artístiques, sí, diuen cada funció és diferent, no? I el públic és diferent, sí. Però no deixes de seguir un patró establert. Hi ha una escolta, però aquí realment demana una escolta molt més profunda, no? Un posicionament molt més transversal i molt més d'igual a igual entre l'infant, que hem volgut anomenar com a vivencials, perquè són realment vivencials de l'experiència i nosaltres. Llavors, clar, al voltant d'aquest projecte no només hi ha hagut un procés creatiu, sinó també un procés de formatiu, diguem, per les pròpies creadores i artistes de com et poses davant d'una cosa així.
Clar, és que a mi, ja quan parlava amb l'Eulàlia Rivera i em deia, no, les d'en Gruna Teatre, que s'han posat a fer un espectacle per nadons, és el vostre primer espectacle
sí,
per nadons,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Clar, jo, per mi ja fer espectacles per nens ja té una complexitat, però anar-se'n als nadons, amb els que fins i tot, i ara m'ho explicareu, però entenc que si fas espectacles de prova, que segur que els heu fet, no?, de tastar com va amb les criatures, no els hi pots ni preguntar què t'ha agradat més. Sí que ho pots, però és molt difícil que t'arribi el missatge.
Exacte.
I que et diguin, sincerament, perquè no tenen el discurs potser prou trebat, no? Hi ha més grans, també segur que és difícil, no? Clar, això com ho mesureu, tot plegat, també, de dir, ostres, com anem a aquest punt de llenguatge perquè tot això també arribi, no?
Clar. Clar, evidentment que tens el feedback dels educadors, educadores i famílies, però el que et demana també a l'hora de llegir és molta escolta dels infants. O sigui, realment mirar-los amb ells, com reaccionen, quan veus que es connecten, quan es veus que els interessa allò. O sigui, no mirar tant la proposta artística, que sí que l'has de mirar, però també veure quan la poses davant d'ells, què passa amb ells, no? I llavors és quan, fent això, hem trobat moments que diem, és que aquí necessitem més espai perquè ells puguin realment créixer i expandir aquesta experiència. O en aquest moment, al contrari, necessitem posar més focus en un altre lloc perquè ells realment...
S'esgota, no?
Exacte.
S'esgota i necessiten un canvi.
Clar, perquè a part és aquest. O sigui, estan en un punt, ja de normal focalitzar a determinades edats ens costa, però tan petits, no? Els que hem tingut nens tan petits van d'un joc a l'altre constantment, no? Llavors...
I també una cosa molt important, que això també ho hem comentat moltes vegades, acceptar i entendre que pots no ser el focus d'atenció.
Sí. I això és com a creador?
Exacte, això és un treball de l'ego brutal. Perquè entendre que potser estàs fent una cosa superinteressant artísticament, que és molt bonica i fins i tot musicalment és preciosa, i ells s'han quedat allà amb un meteorit donant-li voltes.
O amb una bossa, o
exacte,
amb una sabata. O...
Exacte. Sí. I aquest exercici, no, de renúncia al teu ego i d'acceptació de que no ets el centre d'atenció, també aprendre a viure amb aquesta vulnerabilitat. De dir,
I el no frustrar-se, no, en el moment en què està passant realment, jolín, ara nosaltres ens pensàvem que aquí seria preciosíssim i els tindríem tots encandilats i tots... I hi ha una funció que no saps... perquè l'energia és diferent i no et fan gens de cas en aquell moment i no passa res, està bé també, perquè vol dir que està passant una cosa més interessant en algun altre lloc i també està bé.
Clar, però tu has de seguir, no?
Sí, sí. Clar, i la cosa és també captar què és allò, no, que els ha interessat més i com reconduir-ho. Vull dir, és com una mica com fer una improvisació constant, amb una partitura, però una improvisació.
Mm-hmm. Clar, i en tot això, no, jo no sé si què és el més complicat. És a dir, a l'hora de parir un espectacle pensat per nadons, què és el que us ha costat més? A vosaltres, que ja esteu especialitzades en aquest perfil, no tan petit, però sí que més o menys en un perfil més pròxim. No estem fent teatre per adults i de cop i volta anem a fer teatre per nadons, no? Però què és el que us ha costat més?
Jo crec que crear el codi, el llenguatge.
Sí.
Perquè de la teoria, és el que dius, del concepte de la teoria a la realitat, sempre, en Gruna, sempre hem parlat d'històries. Sempre ens hem volgut basar en històries, en coses que emocionin, que transcendeixin, que t'arribin a través de la pell, de la sensorialitat, de, sobretot del relat, del que expliques. I aquí no hi ha relat. No hi ha una història dramàtica. I llavors és un nou codi, és un nou llenguatge. I a basar-te, a treballar des d'un altre lloc, jo crec que això és el que ens ha fet anar amunt avall, dret a esquerra.
I una mica també el que ens deia la Dàlia, no? La Dàlia Acin, que ens ha fet l'acompanyament de la mà del festival més petit, que ens deia, però això per què ho feu? El nen que li... Això ha de ser pel nen, per què ho esteu fent? I moltes vegades anàvem a un lloc artístic, que nosaltres artísticament ens interessava molt i ho trobàvem preciós i trobàvem tota la lògica del món, però deies, bueno, baixeu un moment a terra, el nen aquí què? I era com un anar i venir constant, no? I després Jo trobo que sí que hem acabat trobant-li el complet.
El cercle, no? Fas la senyal com si estiguessis moldejant una pilota, no?
Exacte, sí, sí, però que aquests moments era com de deies, ostres, és que això m'interessa molt artísticament, però això segurament al nen li importarà tres pepinos, no?
Sí.
Llavors el nai venir aquest, a mi personalment també, era com, em tornava una mica boja al principi.
Sí, amb això que comentava l'Anna de la Dàlia, que sí que és veritat que aquest projecte ha format part de és una coproducció amb el Festival El Petit, i ens han fet un acompanyament, ens han ofert l'acompanyament d'una artista serbo-sueca que es diu Dàlia Acin, i ella ha vingut 3 dies i mig, més o menys, a fer-nos un assessorament i un acompanyament, no, en el procés. I llavors, clar, ella ens plantejava, ens ha obligat a respondre preguntes i a prendre decisions, no? I amb coses tan òbvies que ara a posteriori pots dir que obvi, però clar, ella, per exemple, coses com és que si físicament hi és, pel nen hi és. L'adult entén molt clar que ara això no toca, ara estem posant el foc en una altra cosa. El nen, si físicament hi és una cosa, per ell està present, no és això ja vindrà després, no, encara que estigui darrere teu, és igual, si li interessa anirà a buscar-la.
Sí, i més si es pot moure.
Exacte. Si hi ha unes estructures, unes boles, que no les estem il·luminant, però hi són... Amb ell li és igual que no les estiguem il·luminant, ell ja les ha vist, ell hi va.
I segurament el fet de que estiguin amagades encara li cridarà més l'atenció, no? De dir que hi ha allà, no?, per descobrir. Clar, parleu de música i de poesia visual. No parleu de text, entenc que volgudament, perquè no hi ha text, com m'explicàveu ara, no? Poesia visual, música, és que són conceptes molt eteris, no? Clar, per convertir-los tot això en l'espectacle, i a més parlant de l'univers en aquesta magnitud... Ostres, podíeu haver buscat la caputxeta vermella, no, per començar.
Però no et pensis, Mireia, no és tan complex, perquè la poesia visual al final és senzillament explicar coses, emocionar, creant bellesa. I llavors, com crees aquesta bellesa? Doncs la pots crear a través de les paraules, evidentment. La pots crear a través de la música, la pots crear també a través de les imatges. Llavors, quan parlem de poesia visual, és com crear un llenguatge, no? unes rimes, unes síl·labes, uns versos, però amb imatges, que al cap i a la fi, amb aquestes edats, com que tota la seva percepció és sensorial de tot el que passa, doncs clar, la música, el tacte, la vista, són elements bàsics i necessaris.
Heu provat, per tant, l'espectacle amb petitons?
Sí, aquest espectacle, aquest projecte, ja des del principi vam comptar amb la complicitat de la Tombarella, que és un espai de criança de Sabadell que realment sense ells hagués estat impossible, perquè el projecte va néixer en un moment en què totes les mesures Covid impedien accedir dins d'una escola bressol. O sigui, no podíem, el nostre projecte, quan el vam dissenyar, va ser pensant que necessitàvem tota una part de laboratori, investigació amb infants reals, amb realitats socioculturals diferents, amb entorns diferents. Això va ser impossible, inviable per les mesures Covid. I llavors la Tombarella, tant l'Alba i la Montse, que són les que porten la Tombarella, com les famílies que formen part del projecte, doncs ens van obrir els braços i ens van dir, tant, podeu comptar amb nosaltres. I nosaltres ens vam passar tota una sèrie de setmanes assistint a la Tombarella, mirant com jugaven els nens, com es relacionaven, quin tipus de vincles es creaven, fent-los nosaltres petites propostes a partir de conceptes, doncs com ordre, desordre, què significava per ells, perquè el desordre és un concepte molt d'adult, però l'infant realment el desordre, veiem que necessitaven ordre per tornar a generar noves propostes, però el desordre no els implicava un nerviosisme, un no saber estar, no. Senzillament que a vegades el joc s'esgotava. I tot això ho hem anat doncs, provant, no? I ho hem pogut fer de la mà de la Tombarella.
I heu fins i tot pogut provar parts de l'espectacle?
Sí.
Sí.
Això era la primera part. Després ja vam passar a la sala d'assaig i ja van començar a venir
l'Estruc. De tant en tant venien. Veniu cap a l'Estruc.
Exacte.
A veure un petit passe del que teníem.
I heu fet canvis basant-vos en el... La cara de l'Anna ha estat, mare meva, si haguessis vist el guió abans, no?
Sí, no, perquè és el que et deia, no? Tu tens una idea al cap del que vols fer artísticament, això serà molt guai, això no sé què, i a la que tens els nanos allà, és que et canvia completament i te n'adones que els crida l'atenció una cosa que tu no hi havies fet foco. I per ells és molt més interessant una altra cosa, i dius, vale, anem a estirar també aquest fil, no?
M'apunto, no?
Exacte, clar. Per això també ens ha servit molt.
Clar, perquè ells juguen molt, entenc, amb formes, imatges, colors, no? Llum, fins i tot la música, no? Tot això és el que fa que intenteu focalitzar, entenc, la seva atenció cap a una cosa o cap a l'altra, no?
Sí.
I al final ells fan el que volen.
Sí. Bueno, també sí que el que és tota l'experiència d'univers, ara farem una mica de... de spoiler, no?
Va.
Però ens hem volgut basar molt en el concepte de l'art cinètic, que segur que molts infants poden tenir a casa un mòbil de Calder, un escultor així... Que tots tenim en ment, si no el tenim en el Google, si mires una imatge segur que dius, ah, vale, perquè crea un tipus d'escultures que realment desprenen una vulnerabilitat molt gran, perquè crea uns desequilibris, però a la vegada estan equilibrats i això dona sensació de moviment. Doncs hem volgut crear aquesta sensació també al final, uns mòbils molt grans on es poden penjar tots aquests elements que han anat apareixent. Llavors, clar, evidentment, perquè un nen no hi pugui accedir...
Has de pujar-ho cap amunt.
Exacte. Vull dir que al final, evidentment, hi ha recursos.
Clar, home, no, ja m'imagino que els heu buscat, segur. Primer espectacle per nadons i primer espectacle que portem al petit. No? De dir, bueno, pues ja ho tenim, no? Ho tenim i el portem al petit, no? Ha estat volgut?
Sí, bueno, de fet, aquest projecte fa molts anys que es va posar sobre la taula i que li vam posar a l'Eulàlia Rivera i ella ens va dir això demana molts anys i demana temps perquè no heu estat mai en aquesta tessitura. Llavors, aquest projecte es va anar gestant al cap de molts anys i ha anat canviant. Vull dir que ha estat un procés molt llarg. Vull dir, ja et dic que va començar aquest i va haver Sopa de Pedres i després vam continuar amb aquest. Vull dir que era anterior a Sopa de Pedres. I llavors, doncs, el petit ja coneixia el projecte aquest i se'ls ha anat informant i fent-los còmplices de tot el procés. Vull dir, no teníem el paquet acabat i vam anar i vam dir mireu, tenim aquest projecte,
sinó
no,
que us
contrari.
Han acompanyat en tota aquesta creació.
Exacte.
No? Clar, de fet, és una de les preguntes que també us volia fer és la importància de la relació amb la sala, no? Que ja ho estem parlant, no? L'Eulàlia, etcètera. L'Eulàlia, quan parla de vosaltres, diu que ens la sentim nostres, no?
Clar.
La Bruna, amb totes les residències, etcètera. Entenc que és important també aquesta complicitat, no?
Sí.
Amb els que en saben, diguéssim.
Exacte. Nosaltres som companyia resident de les L'Estruc també és casa nostra perquè és on creem i gestem tots els projectes. Però després, un cop s'han creat i s'han assajat, necessitem les infraestructures també d'espais teatrals, com és la sala o com és el Teatre de l'Estruc també, que tots són còmplices de Sabadell que sempre ens ajuden a les engrunes. I després, doncs, evidentment, des de la sala doncs, ens han facilitat doncs, aquest mentoring amb aquesta artista serbo-sueca que també ha estat clau. No? A part de poder assistir a molts festivals del petit i poder veure moltes propostes que es feien i una mica cap on caminaven i perquè com que és un festival tan internacional que porten tantes propostes de tants països del món, doncs també ajuda a veure, ostres, mira, això cap a l'est es fa més així, cap al nord es fa més així o els francesos ho fan més d'aquesta altra manera, és un aprenentatge també.
Clar, i també després decidir, doncs nosaltres ho farem així.
Exacte.
No? De tot el que hem vist, de tot el que hem estat aprenent tots aquests
clar,
anys,
nosaltres
no?
Hi donarem el nostre ADN, no?
Anem a provar clar. De fer-ho així, a veure com ens funciona i com ens surt.
Mm-hmm. Sí. Les entrades estan esgotades, ens deia l'Eulàlia quan venia. Deia, us parlo d'univers, però parlo ràpid perquè no hi podreu anar. Això també deu dir, ostres, ho estem fent bé, no?
Es van exaurir super, super, super ràpid. També és veritat que som companyia de Sabadell, si fem una única funció dins del festival, i llavors, doncs clar, ens va escriure moltíssima gent, molts e-mails, a mi també per telèfon em trucaven i em deien... Fins i tot gent que no coneixia, en plan, hola, mira, què he vist, és que avui entrades, com ho haig de fer? Dic, no, és que estan esgotades, però no pot ser, si s'acaben de posar, i dic, ja, però és que estan esgotades. I bueno, això és molt bona notícia, i ens agrada molt, i tant, tant de bo tingui llarga vida univers i tinguem més oportunitats.
Clar, anava a dir, entenc que a partir d'aquí, doncs, ha de buscar espais per portar, no?, aquest espectacle i fer-lo rodar. I a partir d'aquí, les engrunes queden amb els nadons, tornen als nens, què heu pensat?
A veure, hi ha un altre projecte que sí, que en teoria s'ha d'estrenar el 2023, que ja en rebreu notícies, que és una altra història. Però no descartem una segona part d'univers, no la descartem. Però és que encara no l'hem parit, Mireia, és que ens queden encara uns dies.
És que com dies. Som els periodistes,
Sí.
Encara no l'he posat a l'escenari i ja m'estàs fent pensar en el futur,
però
no?
Però pot ser, sí, home, ha estat una experiència superinteressant en tots els sentits. Personal, artística, i penso que no crec que es quedi aquí.
Home, perquè ja heu obert, no?, aquesta mira, Anna, ja heu obert un camp més gran, no?, també.
Sí, no, la veritat és que des de ja feia anys que hi havia programadors, no?, que cada any ens trucaven una proposta per primera infància, com, noi, no en fem d'això nosaltres, no?, hi ha moltes companyies que ho fan molt bé, però nosaltres no. Però va dir, bueno, escolta, potser nosaltres també ho podem fer, i ho podem fer bé, i ho podem fer maco, no?
I és veritat, que molts programadors, el fet de saber que la fèiem, ja... ha suscitat molt interès, que no ens havia passat tant amb cap dels altres espectacles. Però no sé si és perquè, no sabem si és perquè hi ha menys, propostes d'aquestes edats o perquè la marca engruna visualitzar-la en aquestes edats pues, els hi agrada, no ho sé, però sí que
és
veritat que...
Una barreja de tot plegat. Hi ha molta demanda, hi ha poca oferta de coses fetes aquí, perquè internacionalment sí que se'n fan més, els països nòrdics en fan molt de teatre per bebès, i després, bueno, els problemes que ens coneixen, doncs jo crec que sí que els hi ha cridat l'atenció de dir, aquestes atreveixen a fer una cosa per nadons, anem a veure com ho han plantejat, no?
I a gaudir-ho, a veure, i a gaudir-ho, i gaudir-ho vosaltres també tant, de l'escenari, sí, no? Després de tot, pujar i posar-ho en escena també ha de ser un buf.
Sí,
no?
És com, bueno, després de tantes ecografies, no? Després de tants testos i analítiques de sang és veure-li la cara, no?
Per fi, no? I dir, bueno, a veure si m'ha sortit bé o malament. Pobrets, no. Surten sempre bé. Moltes gràcies a totes dues per haver-nos volgut explicar avui a Ràdio Sabadell, a l'Anna Ferriol i a la Mireia Fernández. Contentes també d'aquest ADN Sabadell a tope al petit aquest any. A gaudir-ho i que vagi molt bé. I anem parlant.
Segur. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.